de la pandèmia repeteixen els episodis de falta d'alguns medicaments a les farmàcies. L'últim afecta els antibiòtics, cardiovasculars, antidiabètics, que són els que presenten més dificultat a hores d'ara. D'aquesta situació en volem parlar amb Antoni Torres, farmacèutic i president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Antoni, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Quina és la situació a dia d'avui? Continua igual? Continuem amb aquesta problemàtica? S'ha incrementat una mica més? Quina és la situació?
Mira, la situació, lentament, però empitjora. Empitjora progressivament. Ara estem amb 970 medicaments que falten en aquest moment, més o menys dels tipus de medicaments que tu has dit, perquè això també va variant. Va variar en el sentit que avui no el tens, però la setmana que ve en tens, però trigues dos mesos i el torno a tenir. Diguem que estem amb incertesa. És greu? No, no és greu perquè la sala terapèutica que tenim a Espanya és gran, però sí que comença a preocupar molt perquè hi ha determinats medicaments que ja comencen a ser un problema. Perquè, clar, ja en trobaràs una entrada similar, però el metge ja li prescriu una altra, però cal canviar la dosi, cal canviar les rutines, cal canviar... I això, fonamentalment, les persones que són cròniques, no és quelcom que afavoreixi el compliment terapèutic, quan això és un dels problemes greus que tenim. Pensem que a Espanya els crònics estan... les estadístiques ens diuen que un crònic al cap d'un any de començar el tractament incompleix el 50% de les vegades. Això acaba sempre a l'hospital. Sí. O amb una intervenció molt més cara. Llavors, clar, que tu comencis a fer malls amb els medicaments facilita molt l'incompliment.
I aquesta llista que enumeràvem al principi, que ha incrementat els 900 medicaments que ja estaven afectats fa uns dies, quins són els que s'incorporen a la llista?
Mira, és que va variant molt. Varien 3 setmanes. Mira, per exemple, tenim el colidis. Normalment, fixa't, és que el que ens estem veient és que cada que hi ha un pic de la demanda acabem tenint una mancança. Per exemple, ara els antifúngics, no? pels fongs. És greu? No, perquè n'hi ha d'altres, però teníem problemes quan vam trobar antifúngics, no n'hi havia. Però ostres, és clar, és que a l'estiu és quan més problemes de fongs hi ha. Doncs aquí tenim un problema. Els playburn eren els antibiòtics infantils, perquè era quan més demanda hi havia. La primavera en els problemes respiratoris, els inhaladors. O sigui, què ens hem trobat? Ens hem trobat que hi ha una sèrie de medicaments que són crònics, que van faltant sistemàticament, i d'altres que són de temporada que també falten, perquè quan arriba el brot no hi ha prou medicació.
Clar. Dèiem que aquests fàrmacs que de moment estan faltant, perquè hi ha aquests problemes de subministrament, representen un percentatge, podríem dir, que no excessivament alarmant.
No.
Els 900 eren un 2,7% en total.
Ah, exacte.
Després d'aquests, el 0,33% no són substituïbles per altres, però fins
aquí
i tot en aquests casos es troben fórmules perquè el pacient es pugui continuar tractant, o ja comença a haver-hi casos en què hi ha gent que no pot continuar el tractament?
No, això no passa. A veure, com et deia a l'inici, tenim un salt terapèutic molt gran. Aleshores, hi ha diferents vies. Si el medicament és imprescindible que sigui aquell, i no es troba, hi ha un sistema que és de medicació estrangera, que és el que l'Agència Espanyola del Medicament compra aquell medicament a l'estranger, l'importa i es distribueix a través dels hospitals per a aquelles persones que críticament necessiten aquell medicament. Mm. Però el problema no són aquests casos crítics ni en general, el problema és que és un tema que va a més, que és un tema que des de l'abans de la pandèmia que està empitjorant cada semestre, no? I és allò que dius, bueno, tanto mal cantar la fuente que al final se rompe. I un dia tenim un problema de veritat.
Mm. Perquè...
I és el que nosaltres portem avisant, cuidado.
Efectivament, vosaltres anàveu avisant des de fins i tot abans de la pandèmia, no?
Des d'abans de la pandèmia, que portem dient-ho.
I no s'han pres mesures per prevenir una mica aquesta situació?
Bueno, s'han pres mesures. Quan estàvem en estat d'emergència, com que l'estat d'emergència em parava, no diré saltar-se les lleis, però modificar els compliments de les lleis perquè estem en un estat d'emergència, sí que es van habilitar mesures molt, molt útils. Com que podíem renovar una recepta per una toma per tornar a caixar més i si tot quedava sense, com que teníem uns criteris de substitució als farmacèutics més amplis. O sigui, teníem tota una sèrie de facilitats que a l'acabar-se l'estat d'emergència no tenim, perquè llavors, clar, s'ha de complir la llei tal qual és. I això no s'ha solucionat. O sigui, no s'han posat mesures perquè aquests canvis necessaris per poder-nos adaptar en aquests casos de, que hi ha de sobreespeixaments, el farmacèutic pugui col·laborar amb el sistema de salut en donar una resposta perquè la gent no tingui que patir angoixa cap aquí, cap allà, a veure si el trobo o no el trobo.
Mm. I aquesta situació en la quotidianitat, és a dir, el pacient, quan es troba en aquesta situació que té un medicament prescrit, exacte, el que sigui, amb el seu nom i cognom, i arriba a la farmàcia i es troba que no li podeu subministrar, m'imagino que li suposa un increment, o sigui, el problema es fa una mica més gran perquè necessita més temps afegit per tornar al metge, per saber quin altre medicament li pot prescriure, o sigui, una qüestió de temps i de gestió que també pot perjudicar el pacient.
Sí, no, hi ha algun factor més, eh? Mira, normalment quan la persona ve i no el tenim, nosaltres el que fem és mirar a veure si algun altre proveïdor el podem aconseguir. Mm. Si no el podem aconseguir, tenim un sistema de farmàcies que estem interconnectats, que es diu PharmaHealth, i a través d'aquest sistema nosaltres preguntem si alguna farmàcia de l'entorn té aquest medicament. Vale, si el té, doncs li diem, mira, aquesta persona vol aquest medicament, li diem a la persona, mira, el tens de la farmàcia, el vol? Sí, vale. El va buscar i ja està. Si així tampoc apareix, finalment l'opció que hi ha és que el tornem a enviar al metge perquè el metge li faci una recepta d'un nou altre medicament. Que a vegades, això és una de les coses que són bastant absurdes, no? Perquè el millor t'han prescrit el medicament A amb caixa de càpsules de 28. I la caixa de càpsules del medicament de 28 no n'hi ha, però és que hi ha el de 30. Però no te'n puc donar amb la recepta, perquè la recepta ja no val. O hi ha el de 14, més igual, d'acord? Vale? Això complica molt la vida. Si nosaltres tinguéssim aquesta capacitat de poder fer substitucions d'aquest estil, pues, què passaria? Pues que la persona, tu li dones el medicament i dius, mira, en comptes de prendre una, te n'has de prendre dos. O en comptes que duri una setmana, te'l donarà tres dies i te'n puc donar dues caixes. M'entens? Totes aquestes coses que vam fer durant la pandèmia. Aleshores, això que acaba? Això acaba en que la persona segueix prenent el tractament, també dona temps a que si el medicament és un d'aquests que després es recuperen, pues es torni, si no, pot seguir igual. Però el que sí que passa és que treus moltíssima ansietat a la gent. A part, ja deixem la part del temps d'anar a buscar cap aquí, cap allà. Això al final és temps, no? Que sí. Ja és molt, però és temps. El problema és quan tu tens un nano petit que resulta que necessita un inhalador, que s'està ofegant i tu no trobes l'inhalador. Ahí tens un problema. El problema és l'angoixa que això et genera. O que tens que prendre un antibiòtic perquè estàs amb febre o el que sigui i no trobes l'antibiòtic. Aquest és el problema. Que això et genera una angoixa important, que no facilita des de l'ego en res que et recuperis. Ni tu ni que el farmacèutic et pugui donar una resposta. I et generen situacions a vegades complexes.
Llavors, Antoni, aquesta no és una situació que ens trobem aquí a casa nostra, sinó que és una situació generalitzada per la qual estan passant també altres punts de la resta del món, no?
No. Això és un sistema, això és una història global. Això ens afecta fonamentalment a Europa, moltíssim, perquè Europa va externalitzar la producció dels medicaments a la Xina i a l'Índia fonamentalment. Això ha fet que, quan la Xina i l'Índia han pujat el seu nivell de vida, consumeixen més, per tant, exporten menys, i, a més, que, amb tots els problemes que ve de la Covid, això ja es va disparar d'una forma espectacular. Però passa una altra cosa, que els precursors dels medicaments també es fabriquen a Xina i a l'Índia. O sigui que si algun laboratori a Espanya o a Europa que fabrica, tampoc pot perquè no té el precursor del medicament. Con lo cual, tenemos un bonito problema. Què passa? Que en països com Espanya, Portugal o crec que era Malta i Grècia, perdó, que els preus dels medicaments van baixar més, tot arreu d'Europa van baixar, però els preus dels medicaments van baixar més de la mitjana, hi ha una normativa europea que facilita que els països que dins d'Europa tenen preus més baixos puguin exportar els preus als països on estan els preus més alts. Què passa? Que tens una altra sortida de medicaments perquè se'n va cap a països com Alemanya o com a Holanda o com sigui, que són més cars els mateixos. El mateix medicament, fabricat pel mateix laboratori.
Sí.
Llavors, clar, aquí és un problema de legislació europea. Europa, igual que fixa el preu de no sé què, doncs té que fixar un marge de preus pels medicaments, perquè el que no és lògic és que per un tema de preus tinguis part d'Europa desabastida de medicaments.
I a banda d'aquesta qüestió que podríem dir més política, hi ha també un altre factor que té a veure amb la disponibilitat o no de la matèria primera, no?
Correcte. Correcte. És que són, al final, les causes dels desabasteixements no és una causa simple, és multifactorial. Una és aquesta global, no? Perquè t'he explicat a Xina i a Índia, les precursors, els medicaments que també es fan allà. Vale. Una altra és nacional. Si Espanya tingués uns preus similars a la resta d'Europa, no hi hauria aquest trasbàs de medicaments d'Espanya cap a altres països. Portugal el que va ser ara fa poc pujar el preu de determinats medicaments perquè estiguessin a la mitjana europea. Perquè d'aquesta manera, què li passava? Que entrant el mateix medicament a Portugal no tenia faltes, perquè no sortia cap a altres països. I la tercera causa és que la rigidesa que té la legislació espanyola perquè el farmacèutic pugui col·laborar amb el seu coneixement amb facilitar que es puguin donar resposta a determinades faltes. I si tu sumes tot això, tens un problema.
I solucions? Les veieu a curt termini?
Sí. Hi ha solucions a curt i a mig i a llarg. La més llarg és que Europa està traient a través de l'Agència Europea del Medicament una normativa per posar ordre en aquest tipus de coses. Moltes de les que jo t'he dit estan incloses a la proposta de la normativa europea, però Europa podem dir que és tot menys ràpida. Bueno, aquest és un camí que seguirà la seva via. En quant al preu dels medicaments, això és una decisió del govern espanyol. Punto. Té que decidir-ho. Ojo, que no estic dient que siguin més cars per la gent. Estic dient que el preu del medicament ha de ser el que és. No un preu que no obeeixi a la realitat, perquè llavors què passa? Que se te'n va d'Espanya a altres països. I tercera, que facilitis al farmacèutic, que això també és legislació, que pugui fer les mateixes accions o similars que feia durant la pandèmia. Això no solucionaria el desabastejament, però sí que solucionaria que el pacient es prengués el medicament que toca, com toca i quan toca.
Davant de tota aquesta situació, el pacient, la persona que arriba al mostrador de la farmàcia i es troba que no li poden dispensar el medicament que necessita, acaba entenent el que li expliqueu? Acaba d'entendre la situació?
Ho acaba entenent perquè ho portem repetint molt i ho hem dit en molts mitjans de comunicació. Però hi ha una pregunta que sempre es fa a la gent. I és, bueno, dues preguntes. Una, i no me pots dar altra cosa? I el pitjor és que a vegades la tens i no li pots donar. No li pots donar perquè la recepta no compleix normativa. Jo què sé, et recepten una amoxicilina de 500 i jo no en tinc, perquè està en falta, però tinc la de 250. No et puc donar sobres de 250 i dic, mira, pren-te els sobres, en comptes d'un te'n prens dos. No estic autoritzat per allí. Això excita molt a mi com a farmacèutic, a nosaltres com a farmacèutics, perquè tenir una solució a la mà que solucionaries el problema, tens que fer que aquesta persona vagi al metge, que li faci la recepta, que torni, i això al final és saturació del sistema sanitari que, com que no tenen feina, doncs nada, estan encantats de rebre't per passar el temps fent receptes i la gent a passejar-se. I així motivem l'intercanvi físic. Bueno, és broma, eh? És que allò que dius és que no sembla xiste.
Sí. Antoni, per últim, us prepareu d'alguna manera llavors davant d'aquesta situació per fer-hi front d'alguna forma,
bueno,
des de la farmàcia?
Primer, informant a la gent, que és el que estem fent avui, no? Informant a les persones de què està passant. Dos, a través de les administracions reclamant, tenim multitud d'escrits i comentaris i participem en taules reclamant que això es solucioni. És que hi ha aquí competències que són de tipus nacional, competències autonòmiques, en aquest cas les que dic gairebé totes són nacionals, perquè és la llei del medicament, i estem on estem. I preparant-se, doncs depèn, mira, com que els laboratoris no és que ens deixin el país desabastit, sinó que ells entreguen medicament doncs, per la prevalència, o sigui, un 4% de la població n'agafa aquesta malaltia, no? Doncs, bueno, entreguem per aquest 4% i una mica més. Clar, però com hi hagi un brot, com va passar l'any passat amb la bronquiolitis als nanos petits, claro, és que les previsions se te'n van
demanar
enormes. Però és que no les de la farmàcia, no, les de la farmàcia, les del distribuïdor, les del laboratori, les de l'importador, i després sempre hi ha accidents. També hi ha accidents. L'any passat, una de les coses que va passar, un producte també, que bueno, que es van quedar sense paper. no hi havia paper de bobines per fer prospectes, perquè venia de la Xina, si el paper no era prioritari, estava a la Xina. I no hi havia medicaments si no hi havia prospecte, òbviament.
Déu-n'hi-do. Doncs avui hem volgut precisament fer d'altaveu per explicar quina és la situació actual. Per això hem volgut contactar amb l'Antoni Torres, que és farmacèutic i president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, a qui li agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres al Connectats. Gràcies, Antoni. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. He estat un plaer i a saber bon sort.